migdia, al Mirall, COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. És pública des de dimarts passat la memòria 2024 de Càritas Catalunya, un document que es va presentar al Col·legi de Periodistes de Girona amb dades de les 10 diòcesis amb seu a Catalunya i amb la participació a l'acte del bisbe Octavi Vilà. La memòria remarca l'aposta ferma i decidida de l'entitat catòlica per la inserció sociolaboral i l'economia circular. L'informe presentat mostra que 3 de cada 4 llars acompanyades per Càritas es troba a Catalunya en pobresa severa i en gairebé la meitat hi ha infants i adolescents. Una altra dada preocupant és que el 44% de les persones ateses es troben en situació administrativa irregular abocades a viure en els marges del sistema. Durant la presentació d'aquesta memòria, el president de Càritas Catalunya, Salvador Busquets, explicava que la definició de pobresa severa es coneix de manera senzilla per xifres concretes.
El 76% de les llars en situació de pobresa estan en situació de pobresa severa i en la meitat hi ha infants i adolescents. Per entendre què vol dir situació de pobresa severa, heu de saber que en una llar amb un adult es considera que si els seus ingressos estan per sota de 739 euros, estan en situació de pobresa severa.
En aquesta línia, el president de Càritas Catalunya alertava davant l'augment de famílies que no poden satisfer les necessitats mínimes mensuals a causa, per exemple, de l'habitatge.
És que no estem demanant que tot sigui polítiques socials d'habitatge, sinó que s'impulsi un lloguer assequible, com que és inexistent. El lloguer en aquests moments s'està transformant, l'accés a l'habitatge s'està transformant en un motor que incentiva l'exclusió, perquè hi ha persones que amb contractes temporals o amb discontinus i amb preus de lloguer alt no arriben.
A l'acte de presentació de la memòria 2024 de Càritas Catalunya a Girona intervenien el mateix bisbe Octavi Vilà, el president de Càritas Catalunya Salvador Busquets, la directora de Càritas Girona Dolors Puigdevall i la investigadora de l'Observatori de la Realitat Social de Càritas Catalunya Marina Pous. Altres xifres importants. La memòria de les 10 Càritas amb seu a Catalunya diu que s'ha pogut acompanyar un total de més de 93.600 llars, on viuen més de 237.600 persones. Xifres elevades i gairebé similars a les de l'any anterior. Avui és un dia per reivindicar i per homenatjar la feina de Càritas al conjunt de Catalunya i tot aquest treball que consisteix a donar a conèixer les xifres. No és l'important, perquè al darrere de les xifres hi són els rostres de la preocupació i de vegades de la desesperació. Avui a la taula de testimonis parlarem d'una banda de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i del seu servei pastoral principalment, i de l'altra d'un pelegrinatge que tenim a prop per a finals d'aquest mes i principis d'agost, per a finals d'agost i principis de setembre, però principis de setembre, millor dit, amb motiu de la canonització de Carlo Acutis, i que s'organitza des d'aquí, des de Barcelona. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions del Sergio López a les vies de so, de la Montse Roseta a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la taula de testimonis. Se celebrava ara fa uns dies el tercer fòrum Marc Vilarassau i Mabonada, una trobada organitzada per la Fundació Escola Cristiana de Catalunya que va reunir religiosos, religioses i membres de la vida consagrada vinculats al món educatiu. Es va fer memòria de figures compromeses amb l'educació i es va reflexionar sobre el paper evangelitzador de les escoles cristianes. Per parlar del contingut d'aquest fòrum, però sobretot del que ha estat el curs per a l'escola cristiana i del seu moment actual, parlem amb el seu cap d'identitat i missió. El cap d'identitat i missió de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya és l'arquitecte i teòleg Eloi Aran. Bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Com anem?
Molt bé.
Bé, en què va consistir aquest fòrum?
Mira, és un fòrum que és de religiosos i religioses, com molt bé has dit, i també de capellans diocesans, perquè l'escola cristiana, a diferència d'altres institucions educatives, aplega a Catalunya des de fa 50 anys la realitat diocesana i la religiosa. O sigui, l'escola cristiana, ara celebrarem els 50 anys de l'inici, que va ser la petició dels bisbes de Catalunya a Blanquerna de reflexionar sobre l'escola cristiana. Llavors aquí es van ajuntar a tots, no? I és important perquè a l'escola hi ha diferents comunitats, bueno, hi ha, dins la comunitat educativa també hi ha la part de presència eclesial, ja sigui diocesana o religiosa, no?
Per tant, aquí hi ha un treball de comunió en l'educació. Ara n'hi entrarem una mica més, però d'altra banda volem parlar, com us dèiem, d'un pelegrinatge que es prepara per anar a Roma del 5 al 8 de setembre, Roma i Assís, per assistir a la canonització de Carlo Acutis, entre altres activitats. I ens acompanya per parlar-ne Mònica Pedrol, que és la directora de l'Agència RT Cultural i també membre de la comunitat parroquial del Consell Pastoral de la Basílica de la Mercè de Barcelona. Bona tarda, Mònica.
Bona tarda.
Bé, de fet, hi ha dos pelegrinatges programats i aquest de Roma i Assís, doncs, pot ser especialment interessant.
I tant que sí, després t'explicaré detalls, però és molt especial per tota la gent, pues, que li dona molta importància a la figura de l'actual beat, futur sant Carlo Acutis, el nostre Acutis.
Carlo Acutis, que va morir l'any 2006, sent un adolescent, va ser un gran apòstol de l'Eucaristia, un home sorprenent pel nostre temps.
Absolutament, i una mica desconegut. Podem parlar després d'això.
Sí, de fet, la Basílica de la Mercè té ja...
Bueno, vàrem ser la primera parròquia a tota Catalunya, la resta d'Espanya no ho sé, que varen tindre, pues, una imatge de Carlo Acutis amb un altar, pues, per la veneració dels fidels.
Sí.
I té molt d'èxit.
I quan sigui sant, com que ja el culte serà universal...
Pues, suposem que una mica més, perquè la titulitis a aquest país existeix encara. Ah?
Sí.
Això ho podrem explicar més endavant.
I tant. Ara hi entrem en aquest tema, però abans parlem de l'escola cristiana. Primer de tot, com valora la celebració d'aquesta trobada, que va ser presidida per l'arcabisbe Joan Planelles a Tarragona, president de la Tarraconense i també responsable d'educació a Catalunya.
Mira, va ser realment, com sempre és, la tercera edició que es fa, ja fa 3 anys que portem aquesta iniciativa. En totes les edicions ens ha acompanyat l'arcabisbe de Tarragona, Monsenyor Planelles, perquè és el director del CIERC, el Secretariat Interdiocesà d'Ensenyament de la Religió a Catalunya. I tenim molt bona relació Escola Cristiana i CIERC, anem fent camí plegats, eh? O sigui, això de l'Escola Cristiana és sinodal avant l'etre des de fa molt, molt de temps, no? I va ser especialment rellevant perquè vam estar tractant el tema del document de l'Escola Cristiana que volem, que he citat abans, que és aquests 50 anys de l'inici de l'Escola Cristiana, i també vam presentar el treball d'identitat curricular, és a dir, la identitat de l'escola no és una cirereta, sinó que està en el replè del pastís, i aquest pastís és l'educació. Per tant, la identitat, evidentment, està en la classe de religió i altres aspectes, però també en el dia a dia de l'escola, i això és el que vam estar treballant, tant els capellans diocesans com els membres de vida religiosa.
Sí, precisament una novetat va ser, com vostè deia, que els membres de la vida consagrada no sacerdots, és a dir, religiosos i religioses que no tenen aquest estatus clerical, també són part important en la missió pastoral.
Exactament, sí, i cal posar-los en relleu. Aquest any hi ha hagut el Congrés per les Vocacions. Evidentment, és un congrés obert de la vocació cristiana, però dintre de la vocació cristiana hi ha l'especificitat de lo que és el sacerdoci ordenat i també de la vida religiosa. Per tant, també posar en relleu la vocació en sentit ample, vocació cristiana, però també les específiques dintre d'aquest acompanyament personal a l'alumne, jo crec que valia la pena destacar-ho.
I tant. S'ha parlat molt d'aquest document, l'Escola Cristiana que Volem, que compleix 50 anys, va ser una mica com l'acte fundacional, no?, de l'Escola Cristiana de Catalunya. Com es connecta aquest text amb la realitat actual, no?, i amb el grup d'experts en identitat curricular de l'Escola Cristiana?
Doncs tot és un llarg camí, no? I en aquest caminar pues, anem trobant sempre pues, companys i ens anem renovant. I el que comentava de la identitat es va renovant a través de dos grups d'experts. Un és aquest que he comentat d'identitat curricular, és a dir, que el dia a dia de l'escola ha de transmetre el que és l'escola cristiana, i després, per l'altra banda, hi ha el grup d'experts en cura global de la persona. Són els dos grups d'experts que van desenvolupant aquells documents que van presentar fa 2 anys al Congrés, al Quòrum 23 de l'escola cristiana. O sigui, estem desplegant els documents de la reflexió estratègica que es va fer en el seu moment.
Aquí hi ha molt de treball. També es van tractar reptes de l'escola cristiana per al nou curs, pel curs vinent. A grans trets, quins reptes destacaria?
Pel curs vinent, ja a part d'aquesta celebració
dels 50 anys,
dels 50 anys d'aquest encàrrec dels bisbes, que s'acabarà concretant el 20 de febrer, farem la segona jornada d'educació i evangeli que tindrà lloc a Blanquerna, perquè recordo que aquest document va tenir lloc gràcies a un encàrrec que es va fer als bisbes a Blanquerna. No? Per tant, per intentar tornar a reunir els actors d'aquell document, es farà aquesta activitat a Blanquerna el dia 20 de febrer i vindrà l'Hervé Lecomte, que és el secretari general de l'OIEC, l'Oficina Internacional d'Educació Catòlica.
Per tant, un referent internacional,
I després també hi ha una novetat interessant, a part de tot el que anem fent de peregrinatge, etc. i tal, que és un Eduaplec Laudato Si a Núria, perquè, clar, hem celebrat, és l'any jubilar, és els 1000 anys de Montserrat, però se'ns ha passat que, escolta, també són els 10 anys de l'encíclica Laudato Si, que té un monument precisament a Núria, i també els 800 anys del Càntic de les Criatures de Sant Francesc d'Assís.
Sí, hi ha algun santuari especialment ecològic a Catalunya. Exacte. És Núria, efectivament, on no s'hi arriba en cotxe, on no hi ha contaminació pràcticament. Per cert, que quan jo li preguntava abans de venir vostè aquí sobre el curs passat, sempre em deia, havia estat el curs del pelegrinatge. Avui que parlem amb Mònica Pedrol, sí, de pelegrinatges, hi ha molta connexió aquí. Han anat a TZ, han fet diversos pelegrinatges.
Sí, si es podia resumir aquest curs passat amb 3 coses ràpides, que són el pelegrinatge TZ, tercera edició, pelegrinatge del jubileu a Roma amb 170 docents de religió i pelegrinatge a Montserrat, perquè evidentment calia acompanyar escoles que no hi anaven, doncs poder...
Pues l'any que ve, pelegrinatge a la Mare de Déu de la Mercè.
Perfecte.
Clar que sí. Avui comencem a parlar d'això.
En camí, estem en camí.
En camí, sí. La Mare de Déu de la Mercè és temple jubilar, per cert, a la diòcesi de Barcelona, i a més, com a santuari, precisament canònicament està definit així, com un lloc on s'arriba en pelegrinatge.
Exactament.
Per tant, molta gent, estem acostumats als que anem de Barcelona o de Catalunya, però hi ha molta gent que ve de fora, que
inclús
ve d'arreu d'Europa.
Inclús des de parròquies de Barcelona que han vingut caminant 2-3 quilòmetres, també és un pelegrinatge.
També està bé, i tant que sí. Finalment, Eloi Aran també s'ha presentat en aquest tercer fòrum Marc Vilarasau, el que és el balanç del Comitè d'Ètica d'Educació. En què consisteix aquest òrgan i quines necessitats ha detectat aquests primers mesos de funcionament?
Mira, això és molt interessant, perquè de comitès d'ètica n'hi ha en l'àmbit científic, n'hi ha en l'àmbit sanitari, però no n'hi havia cap en l'àmbit d'educació, especialment educació escolar. I hem creat, acompanyats de l'Institut Borja de Bioètica, el primer Comitè d'Ètica d'Educació d'Espanya i possiblement d'Europa. Té 3 funcions i hem pogut complir des del gener, que vam pitjar el play a l'experiència ja, després d'un any de formació. Hem resolt 2 consultes que se'ns han fet sobre pares antivacunes i sobre càmeres de videoseguretat a les escoles. Després hem pogut oferir unes orientacions sobre alumne transgènere a les escoles cristianes i finalment també oferirem el tercer objectiu, que és una formació, que això es farà a l'octubre.
L'Escola Cristiana de Catalunya, per cert, aprofitem per dir-ho, escolaritza 1 de cada 4 alumnes a tot Catalunya, que és un percentatge interessant, i em sembla que són, si no recordo malament, 2/3 de tota l'escola concertada. Sí. Són centres concertats, és a dir, que es posen des d'institucions cristianes, catòliques, al servei de la societat. I això explica que es trobin situacions com les que ara descrivia, no? Un alumne transgènere o un alumne que no creu en Déu però que els seus pares valoren l'educació cristiana. Pot haver-hi moltes situacions d'aquestes.
És que precisament perquè som cristians acollim, i precisament perquè tenim una identitat podem acollir altres identitats. Jo crec que això ha de quedar molt clar, no?
El que passa és que també ofereixen el servei pastoral, fins i tot dels sacraments, preparació pels sacraments...
Per poder ser aquesta escola cristiana oberta, acollidora, inclusiva, tot això que anem dient, cal que hi hagi escola cristiana. cristiana, per tant...
També hem d'acollir els cristians, no?
No, vull dir que això també interessa. És veritat que se'ns diu escola concertada. Haureu vist que últimament ens definim com a escola d'iniciativa social, perquè ens agrada definir-nos d'iniciativa social d'arrel o inspiració evangèlica. Jo crec que això seria el títol correcte, perquè no agrada que et defineixin per un sistema econòmic, no?
És la gran aliança que es va construir l'any 1976. Exactament. De la mà de Francesc Riu, que encara viu, per cert, des d'aquí una salutació al pare Riu, i que després ha continuat, no?, amb el posterior secretari general
l'Enric Puig,
i actualment amb Meritxell Ruiz.
Exactament.
I un equip de persones que, on avui està present Eloi Aran, que avui ens acompanya, doncs llarga vida a l'escola cristiana. Són ara, amb la petita reducció dels últims anys, unes 390, no?, les escoles afiliades a la Fundació Escola Cristiana. Evidentment no són tots els centres catòlics, però sí la majoria, la immensa majoria.
El pal de paller.
El pal de paller. Doncs enhorabona. I anem a l'altre tema que ens ocupa avui. Si li sembla, comentem primer un primer pelegrinatge que vostès han preparat a Lisieux, no?
A Lisieux, un any molt, molt, molt especial per Santa Teresita de Lisieux. Hem fet ja diferents pelegrinatges, a part d'aquest que està previst a l'agost. Per què? Per què és el que celebrem? A Lisieux sempre hi ha que celebrar, perquè Santa Teresita està sempre molt, molt present.
És una santa fascinant.
Amb el cor de tots nosaltres. És fascinant, però fascinant, sobretot quan la coneixes una mica. Quan no la coneixes, jo m'acuso d'això, sembla una santa una mica passada de moda, això, què tal, però realment, i la millor manera és conèixer-la a Lisieux, té un missatge molt, molt potent.
El missatge és claríssim. Una noia que va voler anar a un convent de clausura i que va fer uns escrits increïbles.
Uns escrits impressionants. Una noia que no va viatjar mai, excepte al rededor de Lisieux, que va aquest viatge, per exemple, viatgem a Honfleur, no? Actualment una via molt turística.
Patrona
però
de les missions.
Ella va pelegrinar. Una noia que no va sortir, podem dir, mai del seu poble, de la seva regió, patrona de les missions. O sigui, va poder viatjar amb l'ànima, que també és el que fan molts peregrins.
Per cert, és el centenari de la canonització.
Centenari de la canonització de Santa Teresita. Hi ha moltíssimes activitats a Lisieux, o sigui que esperem poder sortir amb aquest grup. Ja van fer una a l'abril amb mossèn Joan Obac, una salutació per mossèn Joan Obac i tots els pelegrins de la parròquia de Sarrià. És clar que sí.
Del 18 al 24 d'agost està programat, i anem al pelegrinatge potent del 5 al 8 de setembre.
Del 5 al 8 de setembre viatgem una altra vegada a Roma, perquè aquest any, clar, ja hem fet dos pelegrinatges des de la Basílica de la Mercè, que hem acollit a pelegrins de tota la diòcesi de Barcelona, com bona patrona que és, a Roma, però aquest és molt especial i aquest ho hem organitzat molt, molt ràpid. El mateix dia que va sortir la notícia oficial des del Vaticà que el 7 de setembre seria la canonització de Carlo Acutis, nosaltres ja teníem alguns contactes fets, ja saps que som una mica mafiosos al Vaticà, i tenim que treballar així.
Buscant ja relació privilegiada.
Ja van confirmar places d'avió, la nostra residència religiosa de sempre, i ja tenim a punt de tancar, les inscripcions han anat molt bé, i per als que encara estan a temps de fer l'inscripció, del 5 al 8 de setembre. 4 dies molt ben aprofitats. No solament viatgem a Roma, evidentment, l'acte principal, la canonització del diumenge 7 de setembre, però també farem una visita a la ciutat d'Assís.
Molt bé.
Per anar a visitar realment el lloc on descansa Carlo Acutis.
Sí, i aquest, exacte, és perquè està enterrat allà. No?
Està
aquest
enterrat
és el
a Carlo Acutis.
A part de seguir les petjades de Sant Francesc d'Assís.
Evidentment,
no?
No, o sigui, anirem a Assís no solament a visitar Carlo Acutis al seu lloc de descans, que és el Santuari del Despojo, és una església petita, molt íntima, realment molt impressionant i
a
molt
Assís
emocionant.
Mateix, no?
Al centre històric d'Assís, el qual ens permet també, naturalment, celebrar l'Eucaristia a Sant Francesc d'Assís, visitar Santa Clara, i a Roma totes les basíliques majors amb l'Eucaristia a la cripta dels papes del Vaticà. Més complet impossible en 4 dies.
En 4 dies, molt ben aprofitats. A més, vostè ja té experiència, com
una
organitzadora
miqueta,
de pelegrinatges.
Amb alpinisme no, però amb pelegrinatge, sobretot Roma, sí.
Molt bé, Roma i Assís.
I lo de màfia al Vaticà ho he dit amb tot el carinyo del món,
sí,
evidentment.
Hem entès el to.
Valga'm Déu, no, per res, però bueno, ja que tenia amics a tot arreu.
Molt bé, per apuntar-se, si encara algú s'hi vol animar
sí,
a última
encara,
hora...
Sí, encara es poden apuntar, poden entrar a la web de RT Cultural, de la nostra agència, que és molt senzilla, www.rtcultural.com. cultural.com o us podeu trucar al 93 122 67 00. Doncs... ja us informarem. A la web està penjat el programa, molt econòmic, alrededor de 1.100 euros, absolutament tot inclòs.
Doncs molt bé, Roma i Assís, del 5 al 8 de setembre, si algú es vol animar, després de la calor de l'agost, del ferragosto que es diu a Itàlia.
Exactament, ja estarà una miqueta més tranquil·la la calor a Roma.
Molt bé. I aquesta canonització de dos grans apòstols dels joves, Carlo Acutis i sí. Pier Giorgio Frasati, que també
sí,
és molt venerat
no
a Itàlia.
No tan conegut com Carlo Acutis, però també era un jove, molt més antic, diguem, que Carlo Acutis, perquè pensa que Carlo Acutis va morir amb 15 anys i va ser beatificat el 2019 va ser traslladat el seu cos on descansa Assís i el 2020 beatificat, o sigui que ha sigut un santo súbito i ràpid.
Sí,
realment.
Sí, va morir el 2006 per una leucèmia,
mm-hmm.
però
15
un
anys,
noi
15 anys.
D'aquests que trenquen les modes, ho sap molt bé també Eloi Aran. A les escoles, quan sents un nen que parla de Jesucrist i de que ha canviat la seva vida, sembla que està fora de lloc avui. Doncs una mica això era Carlo Acutis.
Està inspirant a molt d'aquests joves que potser pues, estan una mica cohibits, no? Ai, jo com puc publicar això al meu Instagram? Què en diran i tal.
Que no es molestin els no
Carlo
creients.
Carlo Acutis,
no?
El sant d'internet, encara, clar, sí. No oficialment, encara no és sant, però serà el sant d'internet perquè sempre amb el seu mòbil regalava mòbils, reparava mòbils per regalar a la gent sense llar, o sigui, molt connectat amb el que és la tecnologia.
I això que no hi havia la potència de les xarxes socials.
Bueno, ara ja havia sigut ja increïble.
Instagram
sí.
La pateria, segur.
Doncs la seva imatge pues, porta un mòbil a la mà.
Sí, Carlo Acutis, l'apòstol de l'Eucaristia i de la tecnologia. Doncs aquesta serà la proposta que ens ofereix avui Mònica Pedrol des de la Basílica de la Mercè i des d'RT Cultural, l'agència de viatges especialitzada en
pelegrinatges. I recordar que, com tu comentàvem abans, que la Basílica de la Mercè és temple jubilar, encara falta molt de jubileu, o sigui que esteu tots invitats a fer un bon pelegrinatge a la Basílica de la Mercè.
També durant l'estiu, també a l'agost és possible.
No
eh?
Fem vacances.
No,
els pelegrinatges no fan vacances mai, i la Mare de Déu molt més, que té molta feina.
Algun projecte a la Basílica de la Mercè sí. pel que queda d'any, bueno, a part
tenim,
de la festa
clar,
de la patrona.
Tenim aquests concerts cada divendres i cada diumenge de la Orquestra Gala Orquestra, que són concerts de música clàssica meravellosos, i a part consulteu la web de la Basílica perquè tenim també molts de concerts gratuïts, de corals de Catalunya, ara venen corals universitàries de l'estranger, sempre hi ha activitat. Consulteu la web i ahir ho tindreu tot.
Doncs molt bé, Basílica de la Mercè, ben fàcil, buscant la internet.
basilicadelamercè.com, facilíssim.
.com. Moltíssimes gràcies a Mònica Pedrol
a per haver-nos
acompanyat. Avui parlant de pelegrinatges, segur que n'hi haurà més, després
segur,
d'aquest...
Segur, sempre, sempre, sempre.
I gràcies també a Eloi Aran. Bon descans als nostres educadors que des d'aquí mereixen tot el reconeixement. Exacte. Els educadors de les escoles cristianes, perquè hi ha educació general i pastoral, que també s'ofereix, sense obligar ningú,
va junt. Són dos pulmons que respiren alhora.
Exacte. Moltes gràcies també a Eloi Aran, com també a Mònica Pedrol. Fins un altre i bon estiu.
Bon estiu a tots.
Estem sentint la cançó Como el buen samaritano, un tema amb veus de nens, com podeu sentir, amb què César García Rincón de Castro ens ambienta la celebració d'aquest diumenge 15è durant l'any, amb un evangeli que ens presenta Jesús proposant la paràbola del bon samarità, el qui s'atura davant d'un home malferit. I repassem algunes notícies, alguns elements de l'actualitat d'aquests dies. A banda del que hem dit de la memòria de Càritas, us expliquem que s'ha celebrat aquest dijous, com cada 10 de juliol, la festa de Sant Cristòfol, patró dels conductors i dels transportistes. Són molt tradicionals a Catalunya les benediccions de vehicles, especialment aquest dia, i així s'ha fet, per exemple, a Barcelona, Ciutat Vella, al carrer Regomí, davant de la capella de Sant Cristòfol, ahir durant tot el matí, i també durant tot el dia, de 10 a 12 al matí i de 6 a 8 de la tarda, a la Basílica de la Puríssima Concepció de Barcelona, com també, ja ho dèiem, arreu de Catalunya. La Catedral de Lleida serà escenari aquest diumenge a partir de les 7 de la tarda d'una missa de comiat. El bisbe sortint, Salvador Jiménez Valls, que deixa la seva responsabilitat diocesana, encara és l'administrador apostòlic, però passarà a ser emèrit el proper 19 de juliol, que és quan rebrà l'ordenació episcopal el seu successor, Daniel Palau. Precisament Daniel Palau s'acomiadarà de les seves parròquies de Corbera de Llobregat, també diumenge, en aquest cas a les 12 del migdia. I Catalunya Sacra ofereix una proposta dins la campanya L'estiu és diví. És un viatge pel món monàstic català. Convida a centrar la mirada en el món monàstic i en els seus equipaments patrimonials. Podeu buscar tota la informació en el web de Catalunya Sacra, cataluniasacra.cat. I us comentem també, per acabar, que el Misteri de la Selva, que aquest any celebra el 45è aniversari de la seva recuperació, ha començat aquesta setmana els assajos per preparar les representacions habituals dels dies 14 i 15 d'agost a la Selva del Camp, al Baix Camp. El tret de sortida ha estat una primera activitat adreçada a tots els integrants d'aquesta posada en escena a l'església de Sant Andreu de la Selva del Camp. Fins aquí el Mirall, tornem divendres vinent, gràcies. Recordeu que us acompanyem a 2:15 pel 783 de l'Ona Mitja. Adéu-siau.